Notícies Vespre. Karen Madrid.
Les suposades irregularitats a Esmatza i a Saba denunciades per Jesús Rodríguez no s'arribaran a investigar. El vot de qualitat de l'alcaldessa ha tombat la proposta d'Esquerra, la Crida i Ciutadans per crear una comissió d'investigació. El portaveu de Ciutadans, José Luis Fernández, defensava així la proposta.
Que hay un órgano independiente que esté en todos los grupos municipales en el cual, primero, se pueda buscar explicaciones, no nos dé el gobierno las explicaciones. Segundo, que venga gente a explicarnos. Tercero, que se pueda pedir documentación, que haya tiempo para estudiar esa documentación y después volver o a pedir documentación o a pedir otros testimonios.
Per contra, des del govern creuen que es perseguia un altre objectiu. Pol Gibern és portaveu.
Tots sabem els que estem aquí que l'objectiu només, aquest ple només té un objectiu. L'objectiu és esgarrapar 4 vots, desinformar la gent encara més del que està i, evidentment, doncs, intentar fer una boira que hem dit aquests dies d'un tema que el propi autor ja va rectificar, que això sembla que ho obvien alguns municipals quan citen l'autor dels fets.
El ple arribava 3 setmanes després de la destitució de Jesús Rodríguez com a tinent d'alcaldessa per presumptes amenaces i coaccions a Marta Farrés. La doctora Assumpta Queixàs s'ha convertit en la primera catedràtica de Medicina del Taulí i la segona d'aquesta especialitat de tota Catalunya. Queixàs té una llarga trajectòria en l'àmbit de la investigació, sobretot en qüestions relacionades amb l'obesitat. Tot i això, ha admès que no s'esperava ser catedràtica, ja que és un terreny bàsicament masculí. Després escoltarem les seves declaracions. I en esports, el Sabadell comptarà amb Àlex Sala i Raül Baena per al partit d'aquest diumenge. Els dos migcampistes seran les principals novetats en l'enfrontament contra el Castellón. Per contra, seran baixa Jaume Pinyol, Sergi García i César Morgado. Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Només trobem incidències a la C-16 al seu pas per Terrassa, on hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit nord. Ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Nou Barris en sentit meridiana.
El temps.
A aquesta hora tenim 19 graus a Sabadell, 2 graus més que hi ha aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de, sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a Luismi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Ja estem a les portes del cap de setmana que una altra vegada serà força tranquil pel que fa a l'estat del cel, però ben bellugat pel que fa al vent en algunes comarques. El que queda d'aquest divendres, força núvols a molts indrets, sobretot quan més cap al nord seran més gruixuts i amb algun ruixat fugaç de curta durada, de poca quantitat d'aigua, que anirà caient sobretot al Prepirineu i a les comarques de Girona. Més vent quan més cap al sud, de fet cap a la Catalunya central, Lleida. També les comarques de Tarragona i al sud del Llobregat, el vent de ponent i de mestral xiularan de valent. El dissabte ja farà força sol, alguns núvols matinals al voltant de la Garrotxa, cap al Gironès, també a l'Alt Pirineu. Molt de vent al sud de Lleida, Tarragona i també a la Catalunya central, així com al Pirineu. I, de fet, demà a la tarda també a l'Empordà. Entrarà de cop la tramuntana. En vista diumenge, aquest vent del nord anirà a menys, però encara bufarà cap a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre i farà força sol. Diumenge pujarà la temperatura en el cas de la terra ferma. Ho anirem seguint a la xarxa.
El ple rebutja la creació d'una comissió d'investigació sobre el cas Jesús Rodríguez. Tot plegat després que el vot de qualitat de l'alcaldessa Marta Farrés hagi desempatat la votació. La sessió havia estat proposada per Esquerra, la Crida i Ciutadans, els quals consideren que no s'ha donat prou informació sobre les presumptes irregularitats denunciades per l'extinent d'alcaldessa en relació als expedients d'Esmatza i de Saba. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Des del punt de vista dels proposants, les acusacions de Rodríguez no han estat aclarides i la informació al respecte és molt limitada. Per això han reclamat la creació d'una comissió d'investigació amb la participació dels grups municipals on es pugui consultar tota la documentació, citar testimonis i estudiar en profunditat el cas. Ho han defensat José Luis Fernández, Nani Valero i Gabriel Fernández, portaveus de Ciutadans, La Crida i Esquerra.
Que hay un órgano independiente que esté en todos los grupos municipales en el cual, primero, se pueda buscar explicaciones, no nos dé el gobierno las explicaciones. Segundo, que venga gente a explicarnos. Tercero, que se pueda pedir documentación.
El que ens inquieta i ens ha posat en alerta, com deia, són els dubtes al voltant dels dos procediments de penalització que l'empresa Smatza i la petició de revisió de liquidacions de l'IPC per part de l'empresa, que vol reclamar-li a l'Ajuntament gairebé, bueno, més de mig milió d'euros.
Perquè si finalment arribem a la conclusió que és fals el que ha escrit el senyor Rodríguez, millor per tothom. Però si és veritat, caldrà depuracions de responsabilitat immediatament.
En canvi, per al PSC, Junts i la regidora no adscrita Marta Morell, la petició dels proposants ha estat qualificada d'electoralista, de teatre i de circ de cara a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. A més, el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha recordat que no cal crear una comissió d'investigació per accedir a la informació.
Que aquest ple que avui celebrem és sospitós de tenir marcadament un component electoralista, que la naturalesa de la decisió que avui demanen que prengui el ple a 4 setmanes de convocar-se la campanya electoral pot ser poc compatible amb el fet que som regidors i regidores en funcions.
Ens trobem davant un ple extraordinari organitzat només amb la única finalitat i exclusiva de tenir un micro per fer campanya de cara a les eleccions d'aquest maig del 23. Un circ per amagar la manca de model de ciutat, de programa i de projecte per Sabadell.
Des del PSC, a més, el portaveu Pol Gibert ha lamentat que no s'hagi fet referència al motiu pel qual el partit justifica el cessament i l'expulsió de l'extinent d'alcaldessa, les presumptes amenaces i intimidacions que hauria fet servir contra l'alcaldessa Marta Ferrés després d'informar-lo que no comptava amb ell a la pròxima llista electoral.
Ningú ha fet referència a l'amenaça denunciada realment davant d'un jutge. A més, el portaveu Esquerra Republicana ha arribat a dir que la denúncia presentada davant d'un jutjat per una dona amenaçada és una cortina de fum. Ni condemna ni suport. Això no ho hem vist.
L'extinent d'alcaldessa i actual regidor no adscrit, Jesús Rodríguez, no ha participat de la sessió perquè està de baixa.
Notícies vespre.
La primera catedràtica del Taulí és la doctora Assumpta Queixàs, llicenciada en Medicina i especialitzada en endocrinologia i nutrició per la Universitat Autònoma de Barcelona. Queixàs s'ha convertit així en la segona dona catedràtica d'aquesta especialitat a tota Catalunya. Per arribar fins aquí, però, ha hagut de treballar molt i viatjar fins a Nova York, on va estar uns anys fent investigació. Un dels temes que més ha estudiat des d'aleshores és l'obesitat.
I llavors, quan vaig tornar aquí, a Catalunya, al Parc Taulí, que això era l'any 2001, i fins a l'actualitat, he seguit investigant la part d'obesitat i m'he focalitzat en un tipus especial d'obesitat, que és una obesitat genètica, que es diu síndrome de Prader-Willi, que alguna vegada ja n'he parlat també, que és, bueno, que tenen una gana exagerada, i amb tot el que vaig aprendre a Nova York, doncs he intentat aplicar-ho aquí per estudiar perquè tenen aquesta gana.
Tot i aquesta llarga trajectòria, Queixàs també reconeix que no s'esperava haver arribat fins al punt de ser la primera catedràtica dona del Taulí i la segona de Catalunya.
Puc dir que no era la meva intenció inicial. Quan jo vaig començar a fer recerca i docència i a ser metge, o sigui, a fer la part assistencial, mai m'hagués imaginat que acabaria sent catedràtica. Jo, si ho he fet, ha sigut per interès, perquè sempre he tingut aquesta curiositat, o jo li dic aquest cuc interior per fer investigació.
Com en molts altres casos, és un espai on les dones tenen menys presència que els homes i ella assegura que per experiència pròpia que la seva condició l'ha afectat a nivell professional.
Les dones tenim l'inconvenient o la sort d'embarassar-nos, de tenir les criatures, i això la veritat és que ens retrassa una mica la formació del currículum. És a dir, jo també en la meva trajectòria que vaig exposar ahir al tribunal, es veu claríssimament el període aquest predoctoral, després que hi ha com un gap, com una part sense molt de currículum, i correspon als anys d'haver tingut les meves dues filles i dels primers anys de criança.
El seu homòleg al Taulí és Xavier Calvet. Visions contraposades sobre la gestació subrogada que ha tornat al debat públic arran del cas de l'actriu Ana Obregón. L'advocada i autora del llibre Vientres de Alquiler, Núria González, considera inconcebible la legalització d'aquesta pràctica i recorda que al nostre país està prohibida.
podem legalitzar l'assassinat perquè a efectes pràctics això ja passa? És la mateixa pregunta. A Espanya està regulat, està absolutament prohibit. No és que hi hagi un buit legal, és que el Codi Penal ho contempla, l'article 221, amb penes de presó d'1 a 5 anys de presó, amb prohibició de l'exercici de la pàtria potestat. El Codi Civil diu clarament que l'única filiació que pot ser vàlida o és per adopció o és per via materna.
González assegura que legalitzar la gestació subrogada suposaria haver d'acceptar que els infants són propietat d'algú i que poden ser venuts o regalats, ha dit, com una mascota. Per contra, el psicòleg social i investigador del Departament de Psicologia Social de la UAB, Mariano Beltrán, defensa aquesta legalització.
Se debería legalizar, sí, básicamente porque todo lo que no se regula, el mercado acaba de facto regulándolo, ¿no? Y ya hay países que lo hacen: Canadá, Portugal, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, algunos estados de ese país, Israel, en fin. El no regular lo único que hace es que gente que pueda pagárselo lo pueda hacer fuera y la gente de aquí no.
Beltrán carrega contra el discurs que criminalitza la gestació subrogada al·legant una mercantilització de la reproducció. En aquest sentit, recorda que només el 2% dels processos de reproducció assistida són per gestació subrogada. La resta, insisteix, es fan a partir de la donació d'òvuls i de semen. L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'ICTA, desaconsella confiar en l'aigua subterrània per satisfer les necessitats hídriques en l'actual context de sequera. Ho ha expressat l'investigador David Saurí davant els diferents escenaris de futur plantejats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
No podem refiar la nostra demanda al recurs subterrani en sentit ampli. Necessitem moltes més fonts, com els embassaments, com les dessalinitzadores, com les mateixes aigües regenerades. Poden ser un suport puntual, poden ser un suport important, però no un suport, diguéssim, absolut per les nostres necessitats.
En aquest sentit, s'hauria assegura que en zones com Sabadell es disposa de poca aigua subterrània. A més, caldria un tractament abans de consumir-la com aigua de boca.
Hi ha llocs en què les analítiques demostren que, bueno, que hi ha aigües subterrànies que acumulen contaminants o que acumulen, per exemple, els nitrats necessiten un tractament, i un tractament important, per eliminar-los de l'aigua, i tota aigua subterrània ha de passar, i més en un lloc tan industrialitzat i tan poblat com Catalunya, tota aigua subterrània ha de passar també per un tractament de potabilització.
Per l'investigador de l'ICTA, el futur passa per l'augment dels usos d'aigua regenerada, fins i tot per al consum de boca.
Part de l'aigua de boca que veurem serà aigua regenerada. Hi haurà una altra part que vindrà possiblement de les dessalinitzadores, encara hi haurà aigua dels rius, també aigua dels aqüífers, però cada vegada, jo entenc que cada vegada serà una proporció més important.
Saurí, doncs, veu amb bons ulls la línia d'actuació anunciada des de l'Agència Catalana de l'Aigua per incrementar el consum dels recursos hídrics regenerats.
Ràdio Sabadell, notícies.
Obrim pàgina de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dimarts al torrent del Capellà. La seva parella l'hauria trobat a l'interior del domicili on convivien, al carrer de les Tulipes, juntament amb un menor. La policia catalana no ha confirmat les causes de la mort i està a l'espera que l'autòpsia les pugui determinar, segons ha apuntat aquesta emissora. A hores d'ara, totes les hipòtesis estan obertes. La parella de la víctima sosté que hauria estat un suïcidi, tot i que l'home presentava una ganivetada al pit, segons ha avançat el mitjà El Caso. Els Mossos no confirmen ni desmenteixen les informacions i no han donat més detalls d'aquest cas. La policia municipal i els Mossos d'Esquadra han denunciat 4 persones per tinença de substàncies estupefaents. Les denúncies es van tramitar en el marc d'un control antidroga a la plaça Margarida Xirgu, al costat de l'estació Sabadell Sud de Rodalies. En total, els agents van fer una dotzena d'identificacions. Presó per 5 homes acusats d'haver participat en una violació múltiple el desembre passat a Rubí. La dona va denunciar els fets pocs dies després de patir l'agressió que va tenir lloc la nit de Sant Esteve en una nau abandonada del municipi, però les detencions no s'han fet fins aquest dimarts en un domicili de Terrassa. La interlocutòria del jutge recull que hi ha indicis suficients que confirmen la violació, ja que en el registre policial es va trobar un preservatiu usat dins la nau. A més, sosté que el relat de la víctima s'ha mantingut durant tota la investigació. A més de l'ingrés a presó dels 5 homes d'entre 20 i 27 anys, el jutge de Rubí també ha prohibit als detinguts comunicar-se o aproximar-se a la víctima i la seva filla. I presó sense fiança per l'home acusat de pornografia infantil i revelació de secrets. El jutjat d'instrucció 8 de Cerdanyola ha ordenat l'ingrés a presó de l'home que participava en grups de xat on es compartien fotografies i vídeos d'extrema gravetat amb menors. Segons la interlocutòria de la jutgessa, entre el material decomissat a l'acusat es van trobar imatges d'adults penetrant nadons de menys de 2 anys totalment sedats i inconscients. L'home accedia als xats de pornografia infantil gràcies a la seva feina reparant material informàtic. En el registre del seu domicili, que s'ha fet aquest mateix dijous, es va trobar en el telèfon mòbil com una classificació d'arxius d'imatges de menors procedent d'aparells que reparava.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La Fira Sakura Matsuri ha obert oficialment les portes aquesta tarda. Durant 3 dies, Fira Sabadell acull activitats i paradetes en honor a la cultura japonesa. Anem fins allà on hi tenim l'Helena Molís. Bona tarda, Helena.
Bona tarda, Karen. Doncs ambient immillorable aquí a la Fira de Sabadell. Moltíssima gent ja s'està passejant aquí per les paradetes, que n'hi ha de tot tipus, de manga japonès, de còmics, d'arts marcial, de tot i més. També hi ha molts nens i nenes participant sobretot en activitats d'arts marcials, com per exemple d'aikido. Tot plegat en un Sakura Matsuri que, com deies, ha obert ja les seves portes aquí a Fira Sabadell, però les activitats aquest any també s'extendran per tota la ciutat, com per exemple demà al matí a la pista coberta d'atletisme amb la matinal d'arts marcials. Fa pocs minuts ha tingut lloc aquí la cerimònia d'inauguració on hi ha participat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, el responsable del programa de projecció de ciutadania i turisme, Lluís Matas, i el cònsol del Japó, Yasushi Sato. A la seva intervenció, Marta Ferrés ha celebrat que la fira ha tingut èxit i que Sabadell pugui experimentar un altre cop una mica de Japó, diu, dins de la ciutat.
Obrir la ciutat a altres realitats del món, de coses que estan passant fora i que volem que també estiguin aquí. Abans ho deia el regidor Matas, Sabadell és una ciutat que té un petit Japó dintre. Avui aquí en teniu alguna mostra d'aquest petit Japó?
Per la seva banda, tant el cònsol de Japó com Lluís Matas s'han mostrat molt orgullosos de que el Sakura Matsuri estigui ja en aquesta segona edició.
Me da mucha alegría porque Fira Sakura Matsuri, que celebramos el año pasado, ha vuelto gracias a que la ciudad de Sabadell ha mantenido la idea de organizar un evento de importancia con temas del Japón. Y no solamente han mantenido esa idea, sino también que este año Sakura Sabadell está lleno de muchas más actividades culturales, empresariales, deportivas, etc.
Hem plantat una llavor aquí a Sabadell de la passió del Japó. És una llavor que esperem que no sigui flor d'un dia, que esperem que sigui per molts anys. I per tant, doncs, aquesta relació d'amor entre Japó i Sabadell esperem que perduri i que va simbolitzar doncs, també amb la plantada del cirerer.
Com dèiem, tothom que ho vulgui podrà gaudir d'aquest Sakura Matsuri durant aquest cap de setmana a Fira Sabadell.
Gràcies, Helena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El Fresh Festival 2023, el Festival d'Estiu de Sabadell, afegeix noms nous al seu cartell. Es tracta de l'actor Rafael Álvarez, El Brujo, i de Montserrat Martí Cavaller, cantant d'òpera i filla de Montserrat Cavaller. El Brujo presentarà al Fresc el monòleg que l'acompanya a dalt de l'escenari des de fa 30 anys, El Lazarillo de Tormes, una obra basada en l'adaptació escrita per Fernando Fernán Gómez. Amb una posada en escena molt senzilla, el pes del monòleg cau en el magistral interpretació de l'actor, en un muntatge que parla de la marginació, la fam i les vivències de la infància. La funció del Lazarillo de Tormes al Fresc serà el diumenge 2 de juliol a la nit, a 9:45 concretament. I l'altra nova confirmada, com deia més Montserrat Martí Cavaller, filla de Montserrat Cavaller, que oferirà a la ciutat un concert sota la llum de les espelmes. 250 espelmes LED s'instal·laran a l'escenari del Fresc per acompanyar la cantant i el baríton Luis Santana. En aquest espectacle, Martí interpretarà fragments d'òpera i sarsuela de diferents compositors, entre els quals hi ha Verdi, Donizetti, Mozart o Torroba. El recital serà dimecres 5 de juliol a 9:00 PM. I la companyia L'Estaquirot Teatre s'acomiada dels escenaris aquest diumenge a Sabadell amb l'espectacle de titelles En Jan tot li fan. Després de 50 anys dalt dels escenaris, la companyia integrada per Albert Albà, Olga Jiménez i Núria Benedicto ha decidit plegar amb aquesta última proposta que narra la història d'en Jan, un noi a qui de petit a casa li feien tot i que quan es fa gran va tenir un ajudant, en Nicolau, que també li feia tot. Així va convertir-se en una persona que no sabia viure sense ajuda. Fins que un dia el Nicolau, que ja tenia suficients diners estalviats, decideix plegar i anar-se'n a viure a un indret molt llunyà. En Jan, sense esma per res, no tindrà una altra opció que emprendre un viatge per retrobar el seu amic. Al llarg d'aquest viatge, travessant camps, ciutats i llocs desconeguts, viurà un seguit d'aventures que el faran espavilar i aprendre a fer tot allò que mai havia sabut. L'espectacle, que tindrà lloc a la sala, està pensat per nens i nenes de partir de 3 anys.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig al 11 de juny. Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol acorda amb Bildu i Esquerra límits a les pujades del lloguer. El text pactat amplia l'abast dels topalls dels contractes de lloguer en zones tensionades, limita les pujades anuals al 3% durant el 2024 i estableix la creació d'un índex per limitar-los a partir del 2025. I d'altra banda, els tribunals catalans han rebaixat la pena al 41% dels condemnats per delictes sexuals per la llei del només sí és sí. Després de revisar prop de 200 casos, a més, també s'han excarcerat 8 presos abans de temps. A tot l'estat hi ha hagut un miler de reduccions de la pena.
Esports.
Àlex Sala i Raül Baena seran les grans novetats al Sabadell per rebre diumenge al Castellón. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els dos migcampistes han entrenat amb normalitat, deixant enrere les respectives lesions i entraran a la convocatòria.
Per contra, no s'han recuperat a temps Jaume Pinyol ni Sergi García i, a més, César Morgado serà baixa per sanció. El tècnic miquillador també haurà de començar a complir el càstig de 4 partits imposat per les seves declaracions a Elda. En el seu lloc dirigirà l'equip sobre el terreny de joc el seu segon, Gerard Bofill.
Des d'una altra perspectiva el Miqui pot ajudar d'una altra manera i jo tinc que afrontar segons quines responsabilitats que en altres partits no em toca, però bueno, com et dic, al final nosaltres entenem cada situació com la que és, intentem treure-hi la part positiva per poder aconseguir el rendiment màxim dintre de la situació que ens toca. Aleshores entenem que bueno, és una situació que ja per sort hem viscut, que en els dos casos pues mira, per sort o per realitat va sortir bé i evidentment amb els quatre cara venen, doncs intentarem que sigui de la mateixa manera. No? No ho veiem com un problema, sinó com una oportunitat per treure un altre cop el màxim rendiment.
Bofill ha comparegut en roda de premsa en substitució de Lladó, qui, tot i haver pogut dirigir l'entrenament a Olímpia, presentava símptomes gripals. Des de la banqueta rival, Albert Rodé, l'entrenador del Castellón, ha estat així de clar sobre la importància de guanyar diumenge contra el centre d'esports.
Al perdre l'altre dia, tot això canvia radicalment. Per què? Perquè et mantens a 4 punts, perquè se t'apropen els de darrere, perquè baixes la ràtio de punts per partit i això el que fa és allunyar-te. Per tant, guanyar un partit d'aquestes altures és de molt valor. I sabem que nosaltres, si no comencem a fer les coses millor, l'objectiu se'ns anirà cada cop separant més. I per tant, vida o mort contra el Sabadell.
I els dos equips arribaran amb dubtes després de perdre la setmana passada a casa, el Sabadell contra el Nàstic i el Castellón contra el Calahorra. El conjunt arlequinat arrencarà la 32a jornada a un punt de la salvació i l'Orellut en tercera posició a 4 del líder Eldense. La cita diumenge a les 6 al Temple, des de mitja hora abans el Sabadell en joc.
Més centre d'esports, Guillem Llorenç, bona tarda.
Bona tarda.
El filial del centre d'esports reprèn la primera catalana visitant un rival directe en la lluita per les places d'ascens a la Superliga Catalana, el Martinenc.
Després de les derrotes contra el Mollerussa i el Rubí, el Sabadell B necessita treure els 3 punts per mantenir-se dins de les posicions de privilegi. Marc Nomen, tècnic d'Arlequinat, creu que en els últims 2 partits havien merescut més.
Venim de 2 partits on hem fet, m'atreveria a dir, en el cas del Rubí sobretot, però en el cas del Mollerussa potser una miqueta més que ells, doncs jo crec que hem fet mèrits per treure millor resultat que el rival, però bé, al final el futbol són les àrees, ells van estar millor que nosaltres en aquest aspecte, i ara anem a aquest camp del Martinenc, camp difícil, amb dimensions més petites, amb una gesta una mica irregular i amb un rival que treballa molt bé en un bloc dur.
Amb un coixí de 2 punts respecte al primer equip, que no pujaria, les últimes 7 jornades seran vitals per assolir els objectius de la temporada. Els barcelonins, per la seva part, són novens a la taula i un triomf els aproparia a la zona alta. El partit arrencarà diumenge a les 12.
I a Divisió d'Honor Juvenil, el juvenil A del Centre d'Esports afronta la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els d'Edu San José s'enfronten a l'Europa, justament rival que marca el descens i que està a només 4 punts dels arlequinats.
Només 2 empats en els últims 5 partits del Sabadellencs els situa molt a prop de la zona de perill. La falta d'encert de l'equip de cara a porteria és un dels problemes que arrosseguen les últimes setmanes i San José n'és conscient d'aquest fet, sense obsessionar-se.
És un rival de renom, és un rival de categoria, té una molt bona plantilla, té una plantilla que barreja veterania amb joventut, que barreja això, doncs, maduresa amb qualitat. Aleshores, no és un partit fàcil, però bueno, com qualsevol altre, jo crec que al final ells tenen les seves virtuts, també tenen els seus defectes, i hem estat treballant per sens dubte, quedar-nos amb els 3 punts que els necessitem.
Recordem que en el partit de la primera volta el juvenil A va vèncer per 1-4 i si els arlequinats repeteixen victòria deixarien l'Europa a 7 punts més el gol a baraix. El partit serà a Olímpia demà a les 4.
L'Estalpunt Natació Sabadell pot demà fer història. Els de Quim Colet tenen la primera oportunitat de ser matemàticament primers a la fase regular de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo després de 21 anys sense fer-ho.
A les mans té l'Estalpunt consolidar-se a la primera plaça d'una lliga regular que ha estat dominada des de 2006 per l'Atlètic Barceloneta. I a banda de la fita històrica, esportivament parlant, cada primers també els atorgaria el factor piscina durant tot el play-off. L'al·licient encara és més potent si tenim en compte que la victòria es pot aconseguir a casa i en un derbi davant el Terrassa, el quart classificat. El tècnic Quim Colet preveu un partit complicat, tot i la diferència de potencial.
Independentment de la classificació que tingui un i l'altre equip, els derbis doncs, sempre tenen la seva intensitat i esperem un partit complicat, que no serà gens fàcil, però bueno, nosaltres volem fer valdre també aquesta regularitat que estem tenint i el bon joc que realment està desplegant l'equip.
El derbi Astralpul-Terrassa serà demà dissabte a 1:45 a la Fine Network Aquàtics i el partit es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell.
I en futbol sala, Escola Pia i Natació Sabadell reprenen la Lliga demà, amb tot per decidir a 4 jornades per tancar la segona B. Especialment complicat és el panorama dels escolapis que visiten el Bellesport l'Hospitalet, situats en zona de descens.
2 punts separen els de Pedro Donoso de la salvació i es veuen les cares demà amb el quart classificat. José Ruiz Peluca, jugador de l'equip, creu que les opcions de guanyar passaran per tenir més encert de cara a portería.
Ahora no hay que lamentarse que centrarse ya en el sábado, que a priori es un partido durísimo, otra batalla al final, es contra un equipo de los de arriba que lleva toda la liga ahí, bueno, tenemos que seguir trabajando, yo creo que tenemos que seguir estando como lo estamos haciendo y estar un poquito más afinados cada portería. Y nada, ya queda pelear por estos 4 partidos, centrarnos en estos 4 partidos e intentar salvar la categoría.
Un triomf de la Pia ajudaria el club en la seva lluita per intentar colar-se a la zona de play-off. Visiten els d'Adri Sánchez, el filial de l'Indústries, i tots dos enfrontaments arrencaran demà a les 6.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 15 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon divendres i que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.